Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julve. Els Mossos d'Esquadra confirmen a Ràdio Estel que un noi de 12 anys ha apunyalat una companya de classe a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir al matí a l'Institut Rubió i Ors. La víctima va rebre 6 punyalades a l'espatlla i va ser traslladada a un centre hospitalari pel SEM, on va ser atesa per ferides menys lleus i també va ser donada d'alta posteriorment. El Departament d'Educació està fent hores d'ara seguiment del cas i també ha enviat un equip de psicòlegs de la unitat d'atenció a l'alumnat en situació de violència per oferir atenció psicològica d'urgència i també assessorar els alumnes i el professorat. Des de l'Ajuntament de l'Hospitalet, d'altra banda, asseguren a Ràdio Estel que es tracta d'un cas puntual i que mai hi havia hagut problemes ni tampoc conflictes en aquest centre educatiu. La policia catalana detalla que desconeix la motivació de l'agressió i que un cop van aconseguir retenir el menor d'edat, el va lliurar als seus pares perquè al tenir 12 anys és inimputable. La Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència assumirà el cas quan rebi l'informe dels Mossos d'Esquadra. Per tant, n'estarem molt pendents. Per altra banda, la policia catalana ha detingut 4 persones en una operació contra una organització neonazi molt violenta anomenada Combat 18. Els agents també han trobat plantes de marihuana i material per cultivar-la. La desena d'escorcolls que han fet aquest dimarts i que estan fent a hores d'ara també juntament amb la policia nacional. Les entrades són a Barcelona, El Prat, Sant Boi, Lloret de Mar, Navarcles, Sant Manat i Mollerussa. En aquestes dues localitats és on s'han detingut 2 homes i 2 dones. La investigació la porta el jutjat número 3 de Manresa, que també ha ordenat escorcolls a Màlaga, Lugo, Madrid i Toledo per tal de desarticular aquest grup supremacista blanc. Els Mossos també preveuen 20 de detencions en una altra operació, en aquest cas contra una organització italiana vinculada al tràfic de xix i marihuana. La policia catalana investiga el grup criminal juntament amb la policia italiana i l'Europol, i s'estan fent entrades, en aquest cas a Barcelona, Badalona, Terrassa, Piera, Sant Esteve, Ses Rovires i Dosrius, així com a Itàlia, sobretot a l'àrea de Milà. Finalment, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen en marxa una altra operació policial contra el tràfic de drogues i el crim organitzat. Es fan escorcolls a Barcelona, Tarragona i Palma de Mallorca. Més qüestions en plana política. Les bases del Consell per la República comencen a votar avui si Junts per Catalunya i Esquerra han de bloquejar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. La pregunta per als afiliats és: el Consell de la República ha de promoure el bloqueig de la investidura del president de l'Estat espanyol per part dels partits independentistes catalans? L'ENS compta amb uns 100.000 membres registrats que tindran fins dilluns vinent a les 6 de la tarda per votar. La publicació dels resultats provisionals tindrà lloc l'endemà, dimarts 24 d'octubre. I sobre la investidura, el líder del PP Alberto Núñez Feijó adverteix novament a Sánchez que no val tot per esdevenir president del govern espanyol.
Estamos blanqueando aquel brazo político de una organización terrorista, también. Y estamos blanqueando a partidos políticos que llevan en sus listas a personas condenadas por delitos de sangre, sí. Y estamos ofreciendo amnistías a personas fugadas de la justicia a cambio de la presidencia del gobierno, también. Y no es de recibo, porque la aritmética no puede sustituir a la ética.
I precisament Pedro Sánchez ha reunit al llarg d'aquest matí la comissió negociadora dels socialistes per abordar l'estat de les converses amb els grups que han de fer possible la investidura. Recordem que ha de ser abans del 27 de novembre. Els socialistes volen obrir una etapa de negociacions discretes que afecten especialment els contactes amb Junts i Esquerra Republicana. Sánchez abordarà amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, les qüestions relacionades amb Catalunya. Les 12:06, esports amb Pol Corredoira.
El Consejo Superior de Deportes ha modificat la llei electoral de la Reial Federació Espanyola de Futbol per tal que aquelles persones condemnades en ferm per la justícia o per tribunals esportius no puguin concórrer a les eleccions a la presidència de la federació. Segons aquesta informació del periòdico, això impediria que Víctor Francos, ara gener de la RFF, es pugui presentar a les eleccions a la presidència, que ara es troba vacant després de la inhabilitació de Luis Rubiales. Encara no hi ha data pels comicis, però el govern espanyol vol que se celebrin el primer semestre de 2024. Rocha va ser condemnat pel TAT, el Tribunal Administratiu de l'Esport, per trencar el principi de neutralitat en redactar una carta a favor d'Àngel Maria Villar quan aquest era candidat a la presidència de la federació. La sentència va concloure que amb el text va induir el vot per Villar. I en tenis, el canari Roberto Carballés juga en uns 30 minutets a partir de 1:15 als setzens de final de l'ATP 250 d'Anvers a Bèlgica. Ho farà contra el francès Empetsi. Carballés vol deixar enrere una ratxa de 4 derrotes consecutives i recuperar les bones sensacions en pista dura. Ahir el balear Jaume Munar no va tenir tanta sort i va caure amb l'Estoni i la Hall per 6-3 i 6-4.
Moltes gràcies, Pol. Més notícies d'aquí a una hora. Serà el punt de la una del migdia. Mentrestant, us deixem amb aquesta conversa que segueix entre Joan Trias i Sergi Belbel, director de Hamlet 01, que podran veure al teatre La Biblioteca.
Ràdio Estel.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel, Girona, 103.4. La Caravana, amb Joan Trias.
9 minuts que passen de les 12 del migdia. Ens ha dit que es quedava. Es deu trobar a gust.
I m'he quedat molt a gust.
I s'hi ha quedat.
És un plaer, és un plaer conversar amb tu.
Avui estàvem parlant amb Sergi Belbel, estem parlant amb Sergi Belbel d'aquest Hamlet.01 que podem trobar al Teatre La Biblioteca, interpretat per un enorme Enric Cambray sobre l'escenari, ell sol,
ell
un
sol,
text...
Sí.
Una taula i un micròfon.
Res més. Bé, és anar a l'essència del teatre, no? Els mínims elements possibles. Bé, hi ha uns llums que ell manipula, també.
Sí. No? Sí. Què va pensar l'Enric quan li vas presentar el text?
Això t'ho hauria de dir ell, però jo recordo molt bé aquella nit, bueno, aquell vespre. Li vaig dir, Enric, vas dir que no faria, ningú et donaria mai un Hamlet, doncs jo te n'he donat un perquè he escrit això per tu. Vine,
i ell ho havia dit, ningú em donarà un Hamlet?
Sí, ell m'ho va dir a mi, clar, és l'origen de tot.
L'origen de tot és aquest, eh?
Sí, és la frase. L'origen de tot va ser, Enric, com és que tu, sent tan bon actor, no et donen papers de protagonista als principals i més bons teatres de Barcelona? I, bueno, ja saps, les famílies, el no sé què, jo estic bé amb tothom, però no acabo de pertànyer a cap de les famílies de Barcelona, o potser pensen que no tinc la talla, ta.
Saps que m'estàs obrint melons, eh? Tira.
T'estic obrint melons.
Sí, sí, sí.
I em diu, mira, desenganya't, Sergi, a mi ningú em donarà mai el Hamlet. Això em va dir. I clar, jo que pensava que era tan un gran actor i que ja havia escrit una cosa per ell i que l'havia tingut en més d'un espectacle, sempre en papers petits, doncs va dir, doncs ara és la meva. Dic, ningú t'ha donat mai un Hamlet? Te'n donaré un de 10 hores. A veure si ho aguantes, això. D'acord? Dic, a veure si... Vaig a fer les dues primeres, no? Primer acte de Hamlet. Llavors... El truc un dia, li dic, escolta, que he acabat allò del Hamlet que t'he escrit. Què dius, què dius? Vine, vine. Va venir al meu estudi i jo faig una cosa, generalment, quan escric els textos. Mm. Els llegeixo, d'acord? Vale. Els llegeixo als actors. Perquè jo crec que ja forma part una mica de la primera nota de direcció. No? Mm. Mireu, jo l'he escrit així i el sento així, no? I el veig així. Llavors el vaig asseure i tot, 2 hores, llegint-li allò, ell callat, com un mort, i quan acabo, clar, li miro la cara, bueno, no sé, jo crec que es va emocionar, no? Es va emocionar. Això has escrit per mi? Dic, sí, ara ho hem de muntar, no? Mm. I, bueno, i, sí, va ser així.
A dia d'avui, t'ho preguntava abans a micròfon tancat, però és molt curiós saber com treballa un dramaturg des de dins. Mm-hmm. Quan veus l'obra... Mm? Encara vas amb noteta?
En aquest cas sí, perquè és un projecte tant de nosaltres dos. Mm. Mira, jo generalment, quan estreno, i això t'ho poden dir molts actors, quan estreno un espectacle, per mi la nit de l'estrena acostuma a ser l'última de relació amb ells. Estic molt acostumat a formar famílies i deixar-les, no?, el dia de l'estrena. Per què? Perquè en tinc una altra per fer, no? Uh-huh. És una vida molt estressant, però molt divertida, també, perquè no et canses mai, no? Perquè has fet una família molt intensa amb aquella gent i arriba un moment que els has de dir adéu, perquè la família pot ja viure sense tu. Uh-huh. O sigui, el director, el dia de l'estrena, s'obre. No hi pinta res. Allà. O sigui, de fet, les estrenes a mi no m'agraden, perquè no puc fer-hi res. Perquè si hi ha un problema, se n'encarregarà el regidor. Ja no sortiràs tu allà a l'escenari i dir, ah, si una cosa ho fa malament, tampoc sortiràs a renyar. Bueno, hi ha algun director polonès que sortia a l'escenari renyant els seus actors, però no ho faria mai, jo, això. És a dir, que tens una sensació que allò ja no va amb tu, no? I que t'esperen en una altra banda, que has d'agafar la maleta i fotre el camp. En el cas d'aquest Hamlet, no. No, perquè no s'ha acabat, uh-huh. Perquè és un projecte de llarga durada, i jo diré que és la meva obra que he vist més vegades. Perquè jo no les veig...
50, no?
Portem 50 representacions.
Quantes vegades has anat a veure-la?
Jo crec que unes 9 o 10,
wow.
Que són moltes. Perquè generalment... És que el dia de l'estrena jo ja no puc tornar-hi, perquè ho canviaria tot, ho posaria tot del revés, el que entra per la dreta ho faria entrar per l'esquerra, i llavors millor que no hi vagi, perquè no m'agrado després d'una estrena, no? Uh-huh. I veig molts els defectes i ho vull canviar. Millor no anar-hi, millor no anar a patir. Clar, el cas del Hamlet és diferent. Fins i tot, doncs l'altre dia que estrenàvem, mira que l'Enric estava una mica malaltó, pobrissó, li vaig dir... Enric, tinc notes. Digue-me-les. Dic, però si falten 2 hores per l'estrena. És igual, digue-me-les. Bé, és que les hi vaig dir, i n'hi vaig dir ben bé 18 o 19, de wow. Notes, i les va fer totes, el cabró, perdó.
No, no.
El ja bon
no,
actor.
Sí, sí, sí. No?
Vull dir que també és estimulant quan tu li dius una nota a l'actor, te la fa, allò funciona millor, per tant, és aquesta cosa del teatre que no acaba mai, no?
Que bèstia. Et preguntava abans si estaves satisfet amb un text que havies escrit, uh-huh. Per tal d'autoentendre, entenia, uh-huh. Aquella primera part de Hamlet.
Sí.
Vols que sigui així també per l'espectador, o no només?
Clar, no només, perquè per l'espectador vull que sigui també un espectacle. És a dir, vull que sigui... A veure, hi ha una cosa subterrània, que si vols te la dic, no?
Mm-hmm.
Que, en el que ho diu el cambrer. El cambrer ho diu a tot arreu, i quan anem junts ho diu, i... Però bueno, no és que em molesti, però... perquè té raó. És un cant d'amor al teatre. Vull dir, ja independentment...
Jo ho vaig escriure, eh?
Mira,
doncs,
independentment de que sigui Hamlet i de que sigui Shakespeare, no? Llavors, és un cant d'amor al teatre amb els mínims elements possibles i des de l'humor. Però aquest cant d'amor al teatre, per mi, té un punt de transcendència, no? Té un punt de considerar el teatre una manera de viure, una manera d'entendre la vida, una manera d'entendre el món. Per què Hamlet és tan potent? Doncs perquè Hamlet està tota l'estona qüestionant-s'ho tot. I al teatre estem tota l'estona qüestionant-nos-ho tot. Entro per la dreta, per què? Per què no entres per l'esquerra? Però si entro per l'esquerra, entro amb el peu equivocat, després m'ensopego amb la catifa, no? I que després les coses del teatre, a vegades hi trobem una grandesa i hi ha coses molt petites. O sigui, Hamlet parla tant... perquè hi havia un actor que es deia Richard Barbage, que era el primer que el va interpretar, que cada vegada que obria la boca, la gent s'extasiava. Perquè, si no, a sant de què, Shakespeare ha de frenar l'acció cada dos per tres perquè aquest tio parli. Si no té un actor que encandila l'espectador quan obre la boca, Hamlet no parlaria tant, perquè... És que Hamlet amb un mal actor és el suplici més gran al qual tu pots anar. Per tant, també hi ha un cant d'amor... als intèrprets, no? Des de l'escriptura base de Hamlet, i també és el meu cant d'amor, aquest noi que es diu Enric Cambrai, que fa massa coses, perquè a més d'actor és director de The Producers i tal i qual, i que a mi m'agrada com a actor. Bueno, com a director també és molt bo, eh? Però jo el vull com a actor, perquè un autor troba un actor és la mare dels ous. Perquè un autor no troba actor i es podreix... per sempre.
T'està passant això, Sergi, ara més que mai? És a dir, la Lisa Simon parteix de... saps que va per Emma Guirassau, sí. Hamlet 01 saps que va per Enric Cambrai...
Però ja em va passar abans. Jo vaig tenir un moment d'epifania en aquest sentit, quan l'any 1998 l'actriu Anna Lizaran interpreta una obra meva molt coral, que es diu Morir, al Teatre Romea, i quan ella diu el meu text, jo allà vaig dir, ep... A veure, la meva vida ha estat fins aquí i a partir d'aquí, no? Perquè aquell moment de l'Anna Lizaran amb el monòleg de la iaia de les pastilles dient allò, era com si de cop has trobat algú que no només o sigui, que es fica dintre teu, agafa la teva escriptura, la reinterpreta, la converteix en una cosa brutal. I aquella escena, a més era... Mira que hi havia 14 actors en aquell moment, però aquella escena, quan la feia l'Anna Lizaran, clar, era com valia la pena veure aquella obra per veure aquella escena, no? Per tant, aquell moment en què la Lizaran fa allò, per mi, és una... Bueno, m'havia passat també amb la Laura Conejero, eh? Però la Laura Conejero i jo vam néixer junts, no? Per tant, era com... La Laura Conejero, després de la pluja, també va ser un altre dels moments. O l'Anna Maria Barbany, també, després de la pluja. És a dir... Vas mirant que l'intèrpret, quan agafa un text teu i el volca l'espectador, això és el teatre. Tota la resta de coses són subsidiàries, perquè el pal de paller és això. És un text que un actor agafa, se'l fa seu, el reinterpreta i el converteix en una cosa única, no?
Jo que sóc una mica més cap aquí, m'emocionava quan m'explicaves lo de la gran Anna Lizaran, perquè a mi em va passar, com a espectador, amb agost.
Clar.
Jo vaig veure Anna Lizaran amb agost i vaig pensar, què és això?
Això què és?
Què ha passat aquí? Clar. I hi ha un abans i un després.
I tant. Bueno, és que agost va... Mira, pell de gallina, perquè a més va ser l'últim que va fer, sí. I jo em vaig quedar molt orfe. De fet, el Cambrai ve a suplir una mica... Clar, jo vaig fer tota una obra sencera per l'Anna Lizaran, que es deia Forasters, l'any 2004.
Sí.
Una obra sobre el càncer, una obra complicadíssima. Sí. Ella feia dos papers, es canviava... 17 vegades d'un paper a l'altre cada dia a la funció, era una cosa tremenda, que jo, quan la tenia... Començava a escriure-la, penso, o ho fa ella o no continuo aquest text. Vaig agafar el telèfon. Anna, estic fent això. Què és? Mira, va d'això, d'això, d'això. Silenci. vale, ho faré. Bum, brrr, la vaig acabar, no? Vull dir, quan un actor de la seva categoria, i amb l'Emma igual, amb la Vilara Sau, ara amb l'Ali Simon, no? És com, va, que te vingui una actriu d'aquesta categoria i et demani un text, no? Cosa que als anys 80 i 90 no passava, eh? O sigui, per la Emma, el Pau Miró ha fet textos, el Pere Riera ha fet textos, i jo he fet textos, però als anys 90 ningú anava a buscar autors catalans, eh? Mm. Estàvem no proscrits, però... I va ser el Benet Isonet que va trencar una mica aquesta tendència, no? Amb la seva resistència de l'autor català a l'autor català, i després iniciatives com la Sala B, com el Teatre Nacional amb el T6, el Centre Dramàtic, el Domènec Reixac, però l'autor català es va situar i ara podem accedir als grans actors, perquè només els grans actors i actrius són els que ens fan mínimament interessants a nosaltres, no? Per tant, el Cambrai... Jo, quan es va morir l'Elisa Aran, em vaig quedar molt, molt orfe. O sigui, és un forat que encara el tinc, i el Cambrai el vaig començar a treballar amb ell a partir de l'any 2016, 3 anys després que l'Anna ens deixés. Mira, i ve a suplir una mica aquest... És com... Jo li dic, eh? Dic que el que sento amb tu al damunt de l'escenari em fa recordar molt l'Anna Elisa Aran. Sí.
És bèstia, això, també.
És molt bèstia, i no hi ha res millor per un autor que trobar un intèrpret així. Un intèrpret que t'entengui al 100%.
Segona vegada que ho dic, deixa'm ser punyetero.
Va.
Què era per tu l'Anita?
La més gran. És que em sap greu per l'Emma, per la Conejera, per la Clara Segura, per totes les grans actrius, la Vicky Peña, és igual, la Sílvia Bell, la Míriam Iscle, la Sara Espígol, totes les actrius amb què he treballat, que les adoro, no? Però l'Anna era única. L'Anita era única, i l'Anita ho sabem tots els que hi hem treballat. Ens ha deixat una petjada molt gran. El teatre és una cosa molt punyetera, perquè ara tu ets molt més jove que jo, i clar, l'Anita l'has agafat els últims temps, sí. Però jo, des de que tinc 18 anys, la vaig veure a l'escenari. Clar, jo el dia que vaig tenir l'Anna Elisa Aran en un espectacle meu, que va ser Morir, jo ja portava admirant-la 15 o 18 anys, no? Per tant... És que em va suposar un abans i un després per mi l'Anna Elisa Aran, no? I, de fet, a la meva època del Teatre Nacional, a veure, no teníem una companyia fixa, però ella va repetir molt, i perquè s'imposava, no? Fins i tot dèiem que se li hauria de dedicar una sala amb el seu nom, no? Perquè tota la professió amb qui va treballar l'Anna Elisa Aran, tothom ens va deixar una gran petjada, que encara dura.
Va, tornem a Hamlet... Jo que et volia emocionar i m'has emocionat també.
No, jo millor que no hi pensi gaire, perquè la mort de l'Anna per mi és un dels moments realment tristos de la meva vida. Sí.
Tornem a Hamlet, per cert, que es fa a la biblioteca, com dèiem, al Teatre de la Biblioteca, entorn meravellós, eh? Precisament.
Home,
per fer Hamlet.
No, molt agraïts a la Perla 29, perquè, ostres, que ens deixin fer el Hamlet allà és la millor escenografia possible. Ara tots els bolos futurs del Hamlet ens voldrem endur les parets aquelles meravelloses de pedra. L'entorn és immillorable. S'hi ha fet més d'un Hamlet allà dintre, per tant, no podíem trobar millor entorn, i jo dic al públic que ens vinguin a veure, perquè queden només 8 funcions, i jo crec que val la pena. Ja sé que dura 2 hores, però es veu que no es fan llargues, i ell està...
Passen rapidíssimes.
Veus? I a més és un repte. Vull dir, el fet que sigui llarg és... Bueno, ja ho veus, no?, que hi ha com acudits interns sobre el tema, no? Sí, ell, sí, hi ha un moment que atura l'espectacle i diu, allà teniu la porta, no? Si us canseu. I no, ningú ha sortit mai, eh?
No, de moment no.
Potser algun dia passa allò, no? Allò que passa a la meravellosa pel·lícula del Lubitsch, no? Ser o no ser. I s'aixeca un espectador i se'n va, no? Encara no ens ha passat.
Hamlet 02, què?
Ai, està escrit.
Sí?
Sí. Està escrit, i aquí t'he de dir que sí, que s'han interessat molt més d'un teatre, i finalment anirem a petar. No ho puc dir encara, però sí que tenim ja data d'estrena. Sí.
Teatre gran?
Sí, però l'espectacle és petit. És a dir, que encara que anem a petar... Si anéssim a petar un teatre gran, intentarem reduir al màxim, no? Perquè no podem renunciar a l'essència primera, tot i que t'he de dir... que cada part, o sigui, la tercera no està escrita, no l'escriuré fins que no estrenem la segona, no? Però a cada part m'he proposat de fer una cosa diferent. És a dir, el format és el mateix, és un monòleg d'ell, amb re, la cadira, el tamboret, el micròfon, però a cada part, a la segona hi ha sorpreset. alguna sorpresa que no es pot desvetllar. No es pot dir. Bueno, llegeix-te el segon acte, a veure si trobes una pista, perquè està relacionat amb el contingut, no? Però, bueno, jo crec que forma part...
Sé com comença el segon acte.
Bueno, però tira. No, o sigui, són sorpreses que volen ser al·licients, perquè, clar, una mica el repte és fer un monòleg de 10 hores per l'Enric. Llavors, el dia que fem el 2, un dia farem l'1 i 2 seguits.
No,
sí? Sí, clar, la integral. Amb una pausa al mig, amb menjar, Menjar i beguda pel públic. Perquè no el volem matar, tampoc. Clar, això voldrà dir 5 hores amb l'Enric Cambray seguides.
Fem una cosa. Jo que t'he dit que sóc molt malalt de Shakespeare, no em vull quedar sense entrades. M'avisaràs, quan es faci.
T'avisaré.
Sí?
Jo crec que s'acabaran abans aquestes entrades que les de les funcions normals. Perquè té una cosa de repte i té una cosa de marató, perquè l'objectiu és l'any 2028, quan la Sagrada Família estigui acabada, fer un dia sencer.
No.
Sí, clar, aquest és l'objectiu, sí. Aquest és l'objectiu final i després em moro, no? És a dir, jo vull arribar viu en aquest moment. És a dir, citar el públic a les 10 del matí fins a la 1 de la nit.
Uau.
Llavors és fer els 5 actes de Hamlet, que són 2 hores per acte, i 1 hora al mig de parada en què donem esmorzar, dinar, berenar, sopar i la copa del ressopó, tots morts, com que acaben tots morts... Doncs també mor l'actor, mor el públic, no? I anem a l'After Hours.
Jo deia abans que Sergi Belbel era un director i un dramaturg atrevit, si m'ho permeteu, també meravellosament boig.
Bueno, sí, una
Et
mica.
Fa por, Sergi? Ui, ara me'n vaig. Tot i ser aquí, quan et decideixis retirar-te. Et fa por ser recordat per aquesta... Per això que faràs ara?
No, en absolut.
Només per això?
No, m'és igual.
M'estic explicant o no?
Sí, sí, t'estàs explicant.
Tu tens grans obres a les esquenes.
Tot i així, hi ha un parell d'obres, que són 3, Carícies, Després de la pluja i morir, que hi ha... Vull dir, aquí no, perquè... Però arreu del món sóc l'autor d'aquestes 3 obres, no?
Però què vol dir aquí no?
Bueno, aquí no, perquè vaig fent coses i aquí sóc el director Sergi Belbel, no? Però fora d'aquí, fora de Catalunya i d'Espanya, sóc l'autor Sergi Belbel de Carícies, Morir, Després de la lluvia, La sangre i alguna més, no? És a dir, és molt curiós aquesta doble condició meva. Jo surto del meu país i sóc l'autor Sergi Belbel. Jo al meu país sóc el director, no? Seré recordat només pel Hamlet 01 perquè està agradant una mica més que tot l'altre que faig. Bueno, potser sí, però és que està bé que sigui així, no?
Deixa'm preguntar-te per la resposta del públic, no t'ho he preguntat això, perquè Hamlet 01... Ara n'estàvem parlant tota l'entrevista com si això s'acabés d'estrenar ara, no?
No, es va estrenar fa un any i
un any i pico, sí. I a més va guanyar el Butaca...
El Butaca, mira, que avui fan les nominacions.
Exacte,
no?
El Butaca a millor espectacle
de petit format. Sí, que ens va sobtar molt perquè teníem grans competències.
Segueix agradant això,
De moment sí, A la biblioteca en portem 3 funcions, tot el públic dret cada dia, per tant, sí, de moment sí.
Tenim la nostra companya, que ha anat als Premis Butaca, avui, els Premis Butaca no es donen avui, Avui es diuen les nominacions, els Premis Butaca. Tenim 2 talls d'Olma Giró. El primer, em sembla que podem escoltar Joan Llago, deixeu-me que us ho expliqui, perquè Joan Llago ahir va guanyar amb tota la companyia de la Calòrica el premi a millor reconeixement de la seva carrera, aquest premi Time Out Barcelona 2023, i Joan Llago, que ens en feia la valoració dels micròfons de Radio Estel, ha dit això.
Com va anar la nit d'ahir amb l'entrega del premi Time Out 2023?
Doncs va ser molt guai, la veritat és que jo crec que no estàvem preparats per aquest nivell de fasto i europeu, o sigui, hi havia el president de la Generalitat... Hi havia barra lliure, hi havia pernil... Aleshores, ens ho vam passar molt bé, va ser molt maco. I molt contents de tenir la sensació que la gent ens acompanya. Fa una mica de por quan et donen premis a la trajectòria perquè et sents una mica ancià, però contents i, no sé, sentint molt l'abraçada del públic i amb ganes de seguir.
Joan, alguna aposta per als Premis Butaca?
És que no m'he mirat gaire... Qui juga? Jo crec que tots eren fills meus, de la direcció del David Selves, producció del Teatre Lliure, va ser un espectacle fantàstic, que segur que recollirà un munt de premis. I la veritat, ho dic perquè estic mirant a la gent que tinc al voltant, però no m'he mirat la llista de qui juga i qui no juga. No ho sé. La meva aposta és que hi haurà algun espectacle que s'emportarà molts premis, perquè cada any passa el mateix.
Moltes gràcies i molta merda que siguen al teatre.
Moltes gràcies.
Ara sí que et demano brevetat, Sergi. Joan Lleó, com a dramaturg, què?
Oh, meravellós. A veure, jo de la calòrica, per fi, no?
Sí, eh?
Perquè, sí, home, clar, des del primer...
2015, em sembla que sorgeix la calòrica,
sí,
no?
Sí,
i no
sí,
se'ls
sí,
coneix
sí,
fins al de què parlem.
Jo quan vaig veure el Fairfly, que el vaig veure a la sala Tantarantana, amb una funció que no estava ni ple, jo ja veient allò, ja està, ja se sap, ja es veu. És a dir, a vegades dius, oh, és que us costa, nois, veure on és el talent, i jo ja veia que la calòrica seria el que és ara.
Segon tall, no el presento, perquè tu el coneixeràs.
Estem nominats a dos premis i ens fa moltíssima il·lusió, perquè és la nostra primera nominació a uns butaca, no? I estem molt, molt contents. Home, seria molt agosarat pensar que ens enduríem els dos, però per què no? Per què no? Anem a somiar a lo gran, no? Ja vam somiar a lo gran per fer pares normals, que era una cosa molt bèstia, que tothom deia no es pot fer això, i sí que es podia fer, doncs per què no? Seria fantàstic i meravellós. Compromís aquí de dir que si sortim guanyem algun dels dos premis, Ràdio Estel estarà allà els primers, o els segons, va.
No m'agrada això de ser els segons.
No, però a vegades està bé. El segon plat, l'entrant, és una cosa molt insípida. Després ve el segon, que és el contundent.
Dani Alegret, un dels integrants dels Amics de les Arts. Volem ser els primers, eh?
El gran Dani. Oh, me n'alegro molt d'aquesta nominació. Perquè, clar, pares normals... A més, ells van ser els pares dels pares normals, eh? Mm-hmm. I que estigui la música i l'espectacle. Bueno, l'espectacle hi som tots, per tant, l'enhorabona a tots els companys que també van col·laborar en aquest magnífic espectacle, i sobretot a ells, que són magnífics, els Amics de les Arts.
Sergi, Hamlet 01.
Vinga. Que vinguin a veure'l.
The Party.
Ah, The Party.
Properament reestrena de l'Ali Simon.
Sí, sí.
On més et veurem?
A Fitzroy, que també torna.
Fitzroy, que torna.
No, sí, tinc aquests 4 a l'hora. Sí, mira, ja
no
està.
No pares, eh?
No, ja sí que paro. Paro fins la temporada que ve, ja
sí?
No. Sí, home.
Hamlet 02, sí. 2024?
Sí. Hamlet 02, no sé si serà el primer que es veurà meu, uh-huh. I alguna cosa més.
Hamlet 02, que sí. Veurem allà a la sala...
X.
No ha colat.
A la sala X, sí.
Sergi Verdel, un plaer.
Gràcies a vosaltres, eh?
Merci.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana.
En salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Ara mateix tornem a obrir les portes, allò de par en par, Que corregui l'aire, doncs a tope, aquí, al Viure en Salut, a dins de la caravana. Un espai que continua els matins i ara forma part dels continguts d'aquest programa, del matinal de Ràdio Estel, i és el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa uns minuts per recuperar aire, per agafar aire també, per descansar una mica la gola, com a mínim amb el to radiofònic. Després ell té un altre to, no us penseu. Té dos tons, el to radiofònic i el to normal, que és una altra història, a la redacció i al carrer. Doncs agafa aquests minuts per respirar enmig de les seves decisores de directe maratònia. Per tant, ja ho sabeu, de dilluns a dijous aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. Ara mateix es produeix aquest canvi a la caravana, marxa Trias una estona i torna. De seguida el saludarem, el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor de capçalera, la saviesa, l'elegància i l'humor en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Que important, molt important aquest número. Ja sabeu, la clau per obrir les portes d'aquest espai, perquè pugueu passar, perquè pugueu posar-vos còmodes, perquè el pugueu fer vostre. Aquest és un espai per vosaltres, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens podeu enviar una nota de veu o una nota per escrit al nostre WhatsApp, al número de WhatsApp, que és el 663-99-30-62. El repetiré un altre cop, no ens cansarem de repetir-lo perquè el pugueu anotar tranquil·lament. 663-99-30-62. Aquí ens podeu enviar, com us deia, una nota de veu, una nota per escrit també, doncs explicant-nos qualsevol dubte que tingueu sobre la vostra salut, qualsevol cosa que us fa la guitza, qualsevol cosa que us molesta, qualsevol cosa que us neguiteja una mica i diu, això no ho tinc massa clar, com podria jo viure millor amb això o amb allò altre? Doncs no us ho penseu i envieu una nota al 663-99-30-62. També és molt fàcil utilitzar la nostra direcció de correu electrònic, lacaravana@radioestel.cat, i aquí ens podeu exposar el vostre dubte o pregunta i estarem encantats cada dia de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, ara mateix és moment de tornar a saludar al doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor Valverde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Encantado de oírte.
Bien. Aquí estamos pasando la mañana entregándonos a la causa de nuestros oyentes, abriendo las puertas del Viure en Salud, que como siempre abrimos con mucho gusto, dispuestos a escuchar a los oyentes, a tratar de solucionar sus problemas y también a comentarles toda la gama de productos de los amigos de Marnis, que es fantástica, no hace falta que yo lo diga, porque es que habla por sí solo. Entonces, hoy tenemos muchas consultas, doctor. Por lo tanto, me permitiré recordar a nuestros oyentes que els productes que ens recomana el doctor els podem comprar i trobar a Herbolari, o demanar també que ens els portin a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la seva completíssima pàgina web, on tenen allà catalogats tots els productes que els comenta el doctor Valverde, però sobretot podeu acudir a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Ai, risc. Lluís, perquè el José Matas es comenta cosetes per línia interna i sempre és molt ocurrent, sempre és molt ocurrent. Bueno, doctor, vamos a por las consultas. Como le digo, hoy tengo aquí acumuladas unas cuantas y así a ver si podemos llegar a todas. De momento he seleccionado 5 de las muchas que nos van llegando. Vamos a ver. Yo le comento y usted me va diciendo a ver qué le podemos decir a nuestros oyentes. De entrada, vamos a darle voz a Luisa de Tarragona, que nos da los buenos días y nos hace una consulta. Dice, querría consultar sobre qué podría tomar una amiga que está pendiente de una intervención de prótesis de cadera. Hay una lista de espera larga, dice ella. Esto no es sorpresa, esto suele pasar. Y se le está limitando mucho la vida. ¿Podría el doctor Valverde dar unos consejos mientras no llega la intervención que le haga la vida más cómoda? Dice que ahora ya no tiene tanto dolor, pero todavía tiene un poquito y está muy limitada. Es una persona de 64 años, nos da este dato. Y luego nos agradece, nos dice, muchas gracias, su programa hace mucha compañía. Esto nos encanta, que nos lo comentes, Luisa de Tarragona, y da muy buenos consejos. Por lo tanto, seguro que estamos a la altura de las expectativas, a ver qué consejos, qué respuestas le podemos dar a Luisa para que también ella pueda trasladarlos a su amiga que está pendiente de esta intervención de prótesis de cadera.
Bueno, lo primero que hay que hacer es intentar adelgazar, si no está en su peso, mientras menos peso luego tenga que soportar esa prótesis, más rápidamente se va a recuperar, eso es importante. Entrar en cualquier cirugía traumatológica, bien sea de rodilla, de cadera, de columna, mientras más en tu peso estés, muchísimo mejor.
Vale.
Y luego yo le recomendaría, para reforzar todas esas estructuras, un complemento alimenticio que se llama Chondrohelp. El Chondrohelp viene en polvo, tiene un cacito que hay que llenarlo hasta el borde, disolverlo en un vaso de agua y tomarlo una vez al día, de forma permanente, hasta mucho después, si quiere, de que le hayan puesto su prótesis de cadera. Así que Chondrohelp. Y si tiene algún dolor, puede utilizar el efecto analgésico y antiinflamatorio que tiene el Mialtrim. Mialtrim viene en cápsulas y puede tomar de 1 a 3 cápsulas al día, ya dependiendo de la intensidad del dolor o de las necesidades que tenga.
Perfecto, pues esto es, primero un consejo en la línea de la sabiduría del doctor, sobre todo que esta amiga de Luisa de Tarragona, si puede, haga este pequeño esfuerzo por estar en su peso. Esto le va a venir muy bien para esta intervención de prótesis de cadera y también para aliviar los dolores. Si está en su peso, pues lo va a llevar mucho mejor. Y luego estas dos recomendaciones del catálogo de los amigos de Marnis, en este caso Chondrohelp, viene en polvo, es este cacito. Se tiene que hacer este gesto, doctor, tan característico, ¿no? Se llena el cacito y con un cuchillo, sí, con algo, ¡pap!, se deja a ras, ¿verdad?
Exactamente.
Y así tenemos la medida exacta, disuelto en un vaso de agua una vez al día. Esto le va a ayudar también a llevarlo mucho mejor. Y el efecto analgésico, si lo quiere completar para aliviar un poquito el dolor, de Mialtrim. Mialtrim, que es un clásico de esta sección, ya lo hemos recomendado en otras ocasiones, cápsulas, 1 o 2 cápsulas al día, y esto va a ayudar a que el dolor, cualquier dolor, en este caso también el de la cadera, pues sea más llevadero y disminuya un poquito la intensidad. Estaba pensando, doctor, yo que soy un adicto, adicto no, un, ¿cómo diríamos?, un clásico de los hospitales, ahora, y esto es nuevo de ahora, te preguntan la intensidad del dolor, de 1 a 10 o de 1 a 5, ¿verdad?, ¿cómo lo describirías? Y a mí siempre cuando me lo preguntan me hace dudar, porque digo, bueno, a ver si cuando tienes un dolor, ¿cómo lo calificas de 1 a 5?, porque puede ser muy molesto, menos molesto, pero comparado con qué, pienso yo a veces, ¿sabe, doctor?
Bueno, yo creo que un poco lo incapacitante que sea el dolor para hacer tu vida normal, ¿sabes? Yo creo que por ahí es por lo que se pregunta.
Sí.
Es que no todo el mundo tiene el mismo umbral doloroso. Lo que para algunas personas es un dolor que puede ser muy incapacitante, para otras personas lo toleran bastante bien. Entonces yo creo que por eso te preguntan, bueno, en el sentido de cuánto te incapacita o no este dolor para seguir tu vida normal y corriente. Y dice, bueno, pues yo puedo tener un dolor de cabeza que es leve, ponle un 3 sobre 10, que puedo seguir haciendo mi vida normal. Y a veces dicen, no, yo tengo unas migrañas que es un 9 sobre 10, que no puedo nada más que meterme en la cama y no hacer nada.
Claro. Claro, claro. Bueno, sentido común, doctor, que al final muchas veces esta sección tira de eso y es lógico. Pero bueno, que esta pregunta, que yo creo que es una cosa que se está haciendo desde hace un tiempo, yo que ya le digo, he pisado muchos hospitales, pues es novedoso de ahora, me lo he encontrado.
Porque, si tú los has pisado, yo no te quiero ni contar.
Bueno, claro, pero me imagino, porque yo no soy médico. Yo cuando los piso, doctor, es porque algo no funciona. A veces no es por eso, a veces porque tengo controles, etcétera. Bueno, pues ya tenemos solucionada la consulta de Luisa de Tarragona. Esperemos que le haya llegado bien. De nuevo, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros y sobre todo agradecidos por este comentario de que hacemos compañía y que damos buenos consejos, porque yo creo que al final esta es la doble intención de este espacio: dar buenos consejos y hacer compañía. Por lo tanto, si esta oyente siente que lo completamos, pues contentísimos por ello. Vamos a por otra consulta. En este caso es Marta García, que nos escribe desde Tarragona y dice: tengo un hijo de 7 años que ha estado lidiando con una infestación, dice ella, qué palabra, de piojos en la escuela. Uy, los piojos en la escuela, doctor. Esto cuando te llega el mensaje de hay piojos en tercero B, ya prepárate porque te vienen unos días de movida importante. Dice ella: hemos probado diferentes tratamientos convencionales, pero parece volver una y otra vez, otro clásico. Me preocupa el uso excesivo de productos químicos en su cuero cabelludo. Me pregunta si existe algún enfoque de medicina natural que pueda ayudar a tratar este problema de manera efectiva y segura. Mire, el tema de los piojos todavía no nos haya aparecido y me parece a mí que Marnis también tiene alguna solución al respecto.
Sí, por supuesto. Hombre, yo siempre digo, vamos a ver, el piojo no es tonto y va al pelo limpio, claro. Cosa que antiguamente se creía que no. O sea, a mí lo que me sorprende es que cuando mayor higiene hay en todos los niños, cuando mayor higiene hay en los colegios, mayor cantidad de piojos hay. No me cuadra en la cabeza. Uh-huh. Yo de pequeño jamás he tenido un piojo en la cabeza. Uh-huh. Ni mis hermanos, que hemos sido muchísimos hermanos.
¿Sí?
Todos hemos ido al colegio y todos hemos estado con multitud de amigos. Y yo no recuerdo haber tenido piojos en casa nunca. Uh-huh. Pero mis hijas sí han tenido piojos. Uh-huh. Fíjate, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si en un varón es muy fácil que tenga el pelo muy cortito, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema de los piojos no es el bicho en sí,
sí,
es erradicar la liendre, que es el huevo que pone el piojo.
Claro.
Y eso es muy complicado. Entonces, si tú tienes un pelito corto,
sí,
difícilmente ahí la liendre pueda pegar. ¿Qué pasa? Que las chicas es más complicado porque tú no vas a llevar a una niña con el pelo muy cortito al colegio, uh-huh, pobrecita mía.
Claro.
Entonces, hay que revisar a los niños y a las niñas cada X tiempo, pues esa zona justo donde más están las liendres, que es detrás de las orejas y en la zona baja del pelo, en la zona próxima al cuello.
Sí.
No es que el niño se rasca con demasiadas veces el pelo, uh-huh, y demás, ojo, es un aviso de que puede que tenga piojos, ¿vale?
Sí.
Entonces, revisar con asiduidad a los niños para evitar este tipo de problemas y avisarlo enseguida al colegio para que tomen las medidas oportunas, porque si no, con que tenga uno en la clase piojos, terminan contagiando al resto.
Sí, 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 sí.
Entonces, eso es importante. La liendre, por mucho que tú quieras pasar una liendrera de tales características, de tales cuales, como mejor se quitan es una a una, manita a manita, ¿vale?
Ah.
Así. O sea, yo, mi consejo es, después de la experiencia con mis hijas, es que te sientas tranquilamente,
sí,
y vas revisando pelo a pelo y quitando la liendre mano a mano.
Es un trabajo.
Apretándola.
Es un trabajo que requiere paciencia, doctor.
Por supuesto. Y apretándola para que matar el huevito que hay dentro.
Sí,
¿vale?
Sí, 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 sí,
sí. Eso es así. Porque con la liendrera se te pasan un montón de liendres.
Uh-huh.
Y luego, sí, Marnis, como siempre, tiene soluciones casi para todo.
Para todo, es increíble.
Un complemento alimenticio que no escuece los ojos ni estropea el cuero cabelludo. Utilizamos el árbol de té, el vinagre de cuasia, el nen y la lavanda, ¿vale?
Vale.
Y que se llama lendremar.
Lendremar.
Lendremar, ¿vale? Es apto para niños desde los 2 añitos, ¿eh?
Vale.
Fíjate. Entonces, sí, por supuesto, elimina el piojo y tiene un porcentaje muy bueno de frente a las liendres también, ¿vale? Uh-huh. Entonces, viene muy bien, hay que leer bien el modo de empleo que viene en el envase,
sí,
porque requiere de una estrategia especial para que sea efectivo al 100%.
Hay una estrategia ahí, doctor.
Hay una estrategia que hay que seguir que, bueno, pues que tienes que primero ver si tienes piojos vivos o no, sí, luego hacerlo sí. de una manera, hacer una... a los 7 días hay que volver otra vez a hacer una como un recuento, a los 14, en fin. Requiere de una estrategia y un protocolo para que sea efectivo el producto 100%.
Es que...
Lendremar
de Laboratorios Mardis, este es el producto. Tienes que leer bien, como nos comenta el doctor Valverde.
Instrucciones de uso.
Las instrucciones de uso. Es que con el tema de los piojos, tanto por parte de Mardis como por parte de esa de ese escrutinio del cuero cabelludo lento y tranquilo, es que se necesita paciencia. Porque es que al final, para dejarlo todo bien limpio, hay que hacerlo con paciencia, con cariño y sin prisas, porque las prisas nunca son buenas consejeras y para los piojos tampoco. Entonces, Lendremar, te lees bien, estimada oyente Marta de Tarragona, este prospecto, Lendremar de Laboratorios Mardis, lo podrás encontrar en farmacias, para farmacias y también herbolarios, y esto, siguiendo las instrucciones, te va a ayudar muchísimo a prevenir y a erradicar estos piojos de tu niño de 7 años. Pero luego, también es cierto que hay que hacer todas estas estrategias que también el doctor nos ha dicho previamente, no utilizar la liendrera, sino ir pelo a pelo, detectando las liendres, que al final es el problema, que ahí se crean los huevos, etcétera. Y luego también, si puedes tener a tu hijo con el pelo corto, pues eso va a ayudar mucho.
Eso es lo mejor de todo.
A que las liendres no arraiguen y desaparezcan, etcétera, etcétera. Estaba pensando cuando ha dicho usted, doctor, que claro, que nosotros, que ustedes, siendo pequeños, siendo tantos hermanos, no tenían pues este problema de piojos. Yo estaba pensando que yo tampoco he tenido nunca. Es curioso. Y mis hijos sí.
No sé.
Sí, sí.
¿De dónde salen?
No lo sé. Es que...
¿Tú de pequeño conocías algún producto antipiojos?
No. Yo no. Vida. Yo es un mundo que no he tocado.
A lo mejor te lo lavaban con vinagre.
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Pero yo es que no recuerdo ni ningún producto antipiojo ni oírlos en la tele siquiera.
No.
Estoy hablando de la televisión, quizás en blanco y negro, pero que...
Pero vamos a la cama, que hay que descansar, ¿eh? Estamos
ahí hablando. Estamos, sí, en la
sí, sí.
Pero que yo no lo recuerdo, ya. No lo recuerdo. Y ahora, sin embargo, es cada temporada
sí, sí.
que si tal champú, que si tal colonia, que si tal laboratorio, que insistiendo... Chicos, ¿dónde están? No lo sé.
A ver si va...
No quiero pensar mal.
Voy a utilizar una frase de estas de toda la vida. Y es que ya no hacen cueros cabelludos como los de antes, doctor.
Puede ser.
Antes nosotros mismos los repelíamos, no sé cómo, de manera natural. Y ahora ya la cosa viene un poco más flojita. Podría ser. Bueno, pues no me esperaba yo que esta consulta diera para tanto. Y realmente es muy interesante todo lo que nos ha explicado. Yo espero que Marta haya tomado buena nota. Y venga, vamos a saltar de tema, cambiamos de tema. En este caso, vamos a un correo, lo tengo aquí preparado, de Joan Martínez, de Girona. Dice que en este caso tiene un problema de estrías en el abdomen. Bueno, Joana, he leído Joan, y digo estrías en el abdomen, porque dice que es a causa del último embarazo. Cuando he leído embarazo digo, no puede ser Joan, es Joana. Joana de Girona dice que a raíz de su último embarazo tiene estrías en el abdomen y le gustaría saber si hay enfoques naturales que puedan ayudar a reducir pues estas marcas, ¿no?, en la piel y promover una mayor elasticidad, y qué consejos podría darle para tratar este pequeño problema. En este caso hablamos de estrías en el abdomen.
Sí, eso es verdad. Hay algunas pieles que cuando se distienden y luego vuelven a su normalidad, también suele ocurrir en gente que es obesa y adelgaza mucho, pues que esa piel pierde esa elasticidad y se forman estrías.
Sí, yo lo he experimentado, doctor, porque yo he tenido épocas de perder mucho peso y efectivamente aparecen estas marcas.
Sí, sí. Yo le recomendaría que utilizara la Rosa Mosqueta aceite revitalizante.
Vale. Aceite revitalizante.
Correcto.
Vale.
Que se lo aplique en donde tiene la zona de las estrías varias veces al día y poco a poco esa Rosa Mosqueta va a ir haciendo que por lo menos vaya bajando el color en intensidad de la estría, incluso con el tiempo pueda que alguna desaparezca.
Perfecto, pues esta es la recomendación para Joana, que tiene este pequeño problema de las marcas en la piel, las conocidas estrías, en este caso las tiene en el abdomen a causa de un embarazo y de la recuperación. Este aceite de rosa mosqueta revitalizante, rosa mosqueta, aceite revitalizante de Laboratorios Marnis. Mira, te das una vuelta, Joana, te vas a saber a tu farmacéutico o farmacéutica de confianza, o también al herbolario, a la persona del herbolario, y le pides esto, rosa mosqueta, aceite revitalizante, unas te lo aplicas en la zona y esto va a ayudar muchísimo a recuperar el color, incluso, como dice el doctor Valverde, que pueda llegar a desaparecer. Venga, pues vamos a por otra consulta, tenemos tiempo todavía. En este caso nos hablan de memoria y concentración, que es uno de los clásicos que yo creo que en los tiempos que corren cada vez es más necesario ir a reforzar esta parte de nosotros mismos, ¿no? La memoria y la concentración. Elena Soler, de Barcelona, dice: experimento dificultades para mantenerme concentrada en el trabajo y he notado que mi memoria a corto plazo no es tan aguda como solía serlo. Mire, yo, doctor, esto yo no sé, pero a mí últimamente me está pasando esto que te pones brazos en jarra en la cocina y dices, ¿qué venía yo aquí, no? ¿A qué venía yo aquí? Claro, pero además la postura es esa, ¿eh? Brazos en jarra y tú mismo sintiéndote un poco tonto porque dices, pero si yo venía aquí a por algo y no lo sabes. Bueno, pues yo me identifico contigo, Elena Soler. Me preguntaba si existen enfoques de medicina natural que puedan ayudarme a mejorar mi capacidad de concentración y memoria. ¿Qué recomendaciones tendría para este tipo de situaciones? Enhorabuena por el programa. Da muy buenos consejos. También nos felicita, cosa que es de agradecer. Vamos a por ello.
Bueno, estos despistes son habituales, sí. Propios cuando va pasando el tiempo, ¿vale?
Sí.
Como lo hemos tratado otras veces. El problema es que no seas consciente de este despiste. Entonces ahí ya tienes que empezar a preocuparte.
Ah, claro.
Si alguien te dice, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Que ibas a hacer esto y ahora no? Y tú no recuerdas eso.
Sí.
Ahí es cuando tienes que empezar a preocuparte e ir a visitar al neurólogo, porque puede que estés iniciando ya un proceso de Alzheimer o parecido, ¿no? O de franco deterioro, que a mí me gusta más, ¿no? Yo soy más latino que austriaco, ¿no?
Franco deterioro.
Me gusta más lo de franco deterioro.
Suena muy bien, sí. Aunque se refiere a algo muy duro, pero la expresión es chula. Franco deterioro.
Chula, más chula, ¿verdad que sí?
¿No? Sí, sí, a mí sí. Me
Entonces,
gusta.
Pero si eres consciente, es muy habitual. ¿Por qué? Porque es que hoy día no ejercitamos nuestra memoria. Uh-huh. Simplemente tenemos una memoria específica para el trabajo que hacemos y el resto de la memoria no la tenemos para nada cultivada ni trabajada.
Cierto.
¿Vale? Entonces, entrena tu memoria. Haz lo posible por entrenarla. ¿Cómo? Lee. La lectura es un magnífico ejercicio de memoria y lo más barato y lo más entretenido y lo más culto. ¿Vale? Que luego además te gustan hacer juegos de como es el crucigrama, sudokus o cualquier otro tipo de juegos de letras.
Sí, sí,
perfecto,
sí, sí.
Fenomenal. Yo hacía un ejercicio personalmente cuando iba en el transporte público,
a ver,
que era aprenderme las paradas de metro,
sí,
de arriba abajo y de abajo arriba.
Uh-huh.
Y era un ejercicio de memoria que iba repitiendo. Bum, 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 bum. Entonces, bueno, aún así tengo mis despistes, claro, lógico.
Pero menos de los que cabría esperar. Y no hay franco deterioro en este caso.
Ahí estamos, iniciándolo, pero bueno.
Bueno, doctor. ¿Sabe quién es una...? Yo tengo una persona cercana que vive todo esto de los sudokus y las sopas de letras casi a nivel de vicio. Yo creo que tendría que ir a un grupo de ayuda. Que es mi suegra, la madre de mi mujer, bueno, devora este tipo de pasatiempos y así está, que tiene el cerebro como una moto.
Claro,
lo digo.
Claro. No te pongas con ella palabras encadenadas.
No. Además, yo soy un negado.
Deja nuevo.
Sí, es brutal, en este sentido es brutal, sí.
Bueno, vamos a ayudar a esta
paciente.
Yo creo que le va a venir muy bien utilizar el efecto para esa memoria, ¿vale? A corto plazo.
Vale.
El ginseng coreano, la jalea real, la lecitina de soja y el fosfato bicálcico.
Venga.
¿Vale? No es fácil el nombre, ¿eh?
A ver.
Se llama fosgingal. Fósforo, ginseng y jalea. Fosgingal.
Fosgingal, permítame, tiene nombre, los amigos de Manis a veces despiertan mi imaginación con sus nombres. Tiene nombre de maestro Jedi.
Exactamente.
De maestro Jedi de Star Wars, ¿eh? El maestro Fos Jinjal.
O de Kung Fu de Pequeño Saltamontes.
Exacto, de Pequeño Saltamontes también tiene un aire así oriental. Bueno, pues recordé, ¿cómo se lo tiene que tomar esta oyente, el Fos Jinjal?
Tiene que tomar una cápsula de entrada en desayuno, comida y cena.
Vale, una cápsula, así de sencillo, una cápsula en desayuno, comida y cena, Fos Jinjal, y te va a ayudar con esta concentración, amiga oyente, Elena Soler de Barcelona, y también para con esta memoria a corto plazo que a veces falla un poquito. Vinga, doncs recordem que els productes que ens recomana el doctor, també el Fos Jinjal, el podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la seva completíssima pàgina web on tenen allà catalogats els seus productes, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, muchas gracias. Hoy hemos una vez más echado el resto en este espacio, en Viure en Salud, y yo creo que hemos ayudado y entretenido a mucha gente. Así que, contentos.
Igualmente, un placer enorme haber estado contigo este ratito.
Venga, muchas gracias, doctor. Mañana nos escuchamos. Bien. Adiós, adiós. Nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara de seguida recull informatiu en el butlletí que ens faran la Julve i el Corredoira. I després torna el Trias, que s'està fent un cafetó, l'estic veient des d'aquí, des de l'estudi 1. Tenim ahir reunió al barril del costat de la ràdio. Ara de seguida torna. I rebrem també a Inés Farrés, la moda explicada de manera divertida, i el fi de festa amb servidora de vostres i el bona vesprada. Això és Viure en Salut, la caravana.